the start of the League of Legends World Championship.
It is about none other than the game itself. It's about the very best in the globe.
It's a slaughter!
Aquesta nit arrenca el Mundial de League of Legends, el LoL, un dels jocs d'ordinador més populars de tot el món. Per fer-nos una idea, una dada estratosfèrica, té uns 180 milions d'usuaris habituals a tot el món. El Mundial, amb jugadors professionals i amb sous milionaris, començarà a Ciutat de Mèxic, passarà per Nova York i Atlanta i acabarà a San Francisco el proper 5 de novembre. La final es disputarà al pavelló on juguen els Golden State Warriors de la NBA, poca broma. Ricardo Herrero, responsable de Riot Games i brand manager de League of Legends, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi, què tal estàs?
Molt bé, moltes gràcies. La Tricieta, jugadora i entrenadora de LOL a Gaming Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I l'Albert García, és l'Albert García, que és l'expert en videojocs d'aquí també del món RQ. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Si us sembla, comencem parlant del joc en si de la indústria. Albert, abans que res, què és el LOL, per tota aquella gent que no en tingui ni idea? Ens pots explicar en què consisteix de manera ràpida i que ho puguem entendre?
Oh, i tant, anem ràpid. A veure, per començar, principalment és un videojoc d'ordinador. És un videojoc que ja té 10 anys d'història, va començar l'any 2009, i des de llavors ha anat evolucionant. Uh-huh. Estem davant d'un videojoc competitiu. Bàsicament som dos equips de 5 jugadors, principalment, que competeixen per acabar tenint el domini d'una mena de pista, de terreny de joc. Uh-huh. Hi ha diferents zones en aquest terreny, perquè us l'imagineu, la pantalla de League of Legends són com 3 camins, i l'objectiu del joc és acabar controlant les diferents zones de l'equip rival en aquestes línies, en aquests camins. I bàsicament és un joc que des de 2009, jo recordo, Jordi, quan vaig rebre la crítica de la primera versió de League of Legends, que estava en un mitjà de comunicació de videojocs, i recordo com va haver una ressenya del joc: aquest és el League of Legends, li posem un 8 i sembla que té una mica de futur. Doncs imagineu-vos, fa 12 anys d'això, com ha anat evolucionant. Llavors, un factor molt important d'aquest videojoc, com us deia, és que és competitiu, i una qüestió molt important és que cada jugador, cada equip, tria una sèrie de personatges,
d'acord,
que són els anomenats campions. Uh-huh. Actualment hi ha uns 160, si no vaig mal equivocat. Llavors, aquí l'estratègia, cada vegada que s'incorpora un nou personatge, és veure com funciona. És estratègia en equip, i molt competitiu.
Però tu jugues amb un personatge o no jugues amb un personatge?
No, portes un equip de personatges, no? Cada jugador porta un personatge i llavors va, doncs, treballant amb equip. És un joc de treball amb equip, principalment.
Mm. Riot Games és l'empresa que hi ha darrere del LoL, de League of Legends. Ricardo, anem a pams. Quan es crea aquest joc?
Pues mira, com bé deia l'Albert, ara d'aquí un mes farà 13 anys que el joc es va llançar, va ser el 2009, I com m'ha dit, el joc ha evolucionat moltíssim. Des de les primeres versions fins avui és un joc que podríem dir totalment diferent.
Mm-hmm. Quan parlem de jugadors o usuaris habituals, a què ens referim?
Pues mira, parlem de gent que com a mínim entra una vegada al dia, sigui per jugar una partida o per xatellar amb altres amics o simplement per entrar i veure notícies al client. Qualsevol persona que fa això durant un dia es compta com un usuari actiu.
Quants té ara el LOL?
Pues mira, nosaltres normalment no parlem de dades així, però la dada que has mencionat és l'última pública que es va fer fa uns mesos, i és això, 180 milions de jugadors al món durant un mes.
Durant un mes, 180 milions de jugadors al món.
Joder. Sí, així és.
Han de pagar per jugar?
No, el joc és gratuït. De fet, és una de les coses que el va fer triomfar tant. Ara és més comú, però fa 13 anys no era tan comú que hi haguessin jocs dels denominats free to play, i la gent, la manera que nosaltres tenim de monetitzar aquest joc bàsicament és mitjançant micropagaments amb coses totalment estètiques. Mm-hmm. No hi ha cap tipus d'avantatge per pagar, i la gent ho fa perquè vol expressar-se dins del joc.
Amb l'Albert García, si alguna vegada hem parlat d'això que anomenen pay to win, és a dir, o pagues o no pots accedir a totes les opcions del joc, t'has de rascar la butxaca bàsicament per desbloquejar la majoria de coses, i per tant, si no ho fas, ho tens complicat per guanyar. Això us ho heu plantejat mai fer així, al LOL, o no?
No, som un joc que l'espírit del joc sempre ha sigut ser un joc competitiu, i un joc on pagar d'un avantatge trenca totalment la integritat competitiva. I a més, nosaltres tenim la missió de donar als jugadors el que creiem que mereix, no? I precisament la companyia neixia amb aquesta intenció, no? De trencar aquest model abusiu i intentar posar coses que siguin justes per als jugadors.
Quants diners es pot arribar a gastar un usuari mitjà per customitzar els seus personatges?
Pues des de pagaments molt petits de cèntims d'euro fins parlem de 100 euros, però gent que porta molts anys jugant i que decideix fer-ho totalment voluntàriament.
El League of Legends va ser arribar i moldre, treure'l al mercat i ja veure l'èxit a l'instant, o li va costar arrencar?
No, va costar arrencar. I sempre tenim l'alegoria de que el League of Legends va ser una mica construir un avió mentre es volava, no? L'èxit del joc va ser inesperat per la companyia, i el joc des del principi pensava que era una startup petita, un grup d'amics, i se li veien les costures moltíssim. Llavors, refer el joc mentre funcionava i creixia va ser tot un repte, i no va començar fort, però ara mateix estem molt contents amb el resultat.
Ja. Quan va trigar en fer el boom?
Pues mira, va tenir com dos onades. La primera forta va ser allà el 2013-2014, i l'última gran onada ha sigut al redor del 2019-2020, que precisament quan el joc més fort estava, va venir la pandèmia, i el fet que tothom estigués a casa va fer que el joc online i el veure partits competitius creixés moltíssim, i ara mateix estem en un dels millors moments de salut del joc de la història, una cosa que és molt estranya en el cicle d'un producte, que 13 anys després estigui en el seu millor moment. És una rara avis, que es diu, i ara mateix pues, estem en un molt moment, com dic.
Jo he de dir que en un dels No pot ser de TV3 que vam fer ara fa un temps, fa uns anys, abans de la pandèmia, recordo que vam anar a Vistalegre,
al
pavelló de Madrid, on hi havia un mundial de League of Legends. Recordo que allà vaig conèixer i vam entrevistar a una persona que ara és una de les, dirien que, de les més conegudes que hi ha a tot Espanya, que es diu Ibai, que l'Ibai el que era el narrador. Era el narrador, sí. O sigui, el que feia era narrar. Jo he de dir que el primer dia que vaig allà no vaig entendre res.
El càster.
Càster es diu?
Càster, sí.
Val. No vaig entendre res. Res, vull dir, vaig veure un grup de gent al pavelló ple a petar, de gent de tot el món, amb una pantalla enorme i amb una gent narrant, i tu veies el joc d'ordinador amb pantalla enorme, amb un video wall, i la gent allà entregada a la causa. I clar, allà és quan t'adones que hi ha un món més enllà del que és l'esport habitual, que és els e-games, que és una autèntica barbaritat. Jo no sé si des de Riot Games us havíeu menjat mai que tot plegat arribaria a ser tan bèstia.
Sempre hi havia l'expectativa, no?, de ser l'entreteniment del segle XXI, i jo personalment sempre havia somiat amb això i sabia que era una realitat. I precisament jo volia mencionar, perquè recordava que havies estat a Vistalegre 2019, que ha sigut un dels dies més històrics, perquè va ser una fita tant a nivell de venda d'entrades com el que va passar esportivament, que un equip europeu eliminés el campió històric per passar a la final. I precisament volia fer connectar amb aquest event, perquè allò que era com que semblava com el pic, la cosa més històrica que havia passat, pues ara estem encara millor, no? L'expectativa que hi ha per aquest Mundial és igual o major, i hi ha moltíssimes ganes de veure què passarà aquest any.
Ara la directora del No pot ser, la Rosa Lucha, va enviar un missatge, diu: mira que no recordar que el narrador es diu Caster, ella, que l'últim joc d'ordinador que ha jugat era els marcianos dels bars. Que sí, que va explicar que Ocelote, que era un altre dels jugadors, Ocelote, que un personatge que em va semblar fascinant.
I que està d'actualitat.
Però que està... Per què?
Doncs per una controvèrsia que ha tingut darrerament, es va juntar doncs, amb... Bé, és una persona dintre del món dels esports que és molt coneguda, i darrerament es va ajuntar doncs, amb un altre noi que, diguéssim, que no és la persona, és misògin total, i bàsicament ara hi ha dubtes sobre si ell ha marxat de l'equip perquè li han dit que marxés, si ha venut la seva part de G2, que per cert...
Però aquest noi té molts diners.
Molts.
Perquè diu que volia comprar un equip de la NBA. Això va dir
sí,
que...
Sí, no.
Va comprar un equip de la NBA amb molta pasta, eh? Sí, personatge, sí, sí. Carlos Ocelote, que ara me'n recordo que és de Madrid i que viu als Estats Units i que, bueno... Tu, Albert, hi vas jugar des del principi?
Jo vaig jugar al principi i alguna vegada he tornat, però és que jo no puc jugar al League of Legends, perquè és un d'aquests videojocs que requereixen també, això ho veig molt a classe quan pregunto als meus estudiants, requereixen certa dedicació per conèixer doncs, les novetats, que és constant. És que la diferència dels jocs habituals que la gent coneix és que és un joc que comença i acaba, no? Però League of Legends és una cosa en constant actualització. I llavors, efectivament, l'he anat doncs, picotejant a poc a poc, sí. Però no em puc considerar bo, vamos, ni de la pitjor categoria.
Em pots explicar per què té el LOL per ser tan espectacular?
Un per tenir èxit, per ser espectacular, jo penso que un factor important és la gratuïtat, així d'entrada. Abans has dit allò del pay to win. Una de les, per mi, virtuts de League of Legends és que efectivament tu pots pagar per ampliar el teu arsenal d'elements, però és tot cosmètic. No és un joc que tu paguis i guanyis automàticament. Això és una virtut que té aquest videojoc. I el fet de que sigui gratuït, juntament amb aquesta part competitiva i també important, que molt sovint no es comenta, que és el món que té al voltant. League of Legends s'ambienta en un món fictici, que seria doncs, el món de Runeterra. Seria com la Terra Mitjana, no?, del món de League of Legends. Al voltant d'aquest món hi ha uns personatges, hi ha unes històries. Hi ha una sèrie, per exemple, de Netflix, que es diu Arcane, que és una absoluta meravella. És una, per exemple, jo no sóc superjugador, però la sèrie em flipa, que per cert va aconseguir arrebassar doncs, el Joc del Calamar amb audiència, quan estava el Joc del Calamar on fire total a Netflix. Va arribar aquesta sèrie de League of Legends i és una sèrie que ha aconseguit que molta gent que no li agradi el videojoc digui, ostres, això és fantàstic. Per tant, no només és el joc, sinó tot l'univers que aquesta gent dels Estats Units, comprats per una empresa gegant xinesa que és Tencent, ha anat creant.
D'aquí uns moments parlarem amb la... també ens ho dic bé, eh? Tricieta, eh?
Tricieta.
Però abans, quants anys fa, Ricardo, que treballes a Riot Games?
Pues mira, porto 8 anys.
8 anys? 8 anys.
Sí. Sí, sí.
Què fas a l'empresa?
Pues jo he anat fent moltes coses. Tinc la sort d'anar... Quan vaig entrar fa 8 anys era una persona diferent de la d'ara. I ara mateix, sobretot, és un tema de gestionar la marca League of Legends, que engloba diversos productes, tant el League of Legends de PC com el de mòbil i altres subproductes que tenim. I generalment som una mena de punt d'unió entre la comunitat i l'empresa. Perquè una de les coses que nosaltres treballem moltíssim és que la comunitat estigui ben informada, estigui unida i estigui contenta amb el joc. I tot el que és, des de l'empresa, explicar-li a la comunitat el que fem i el per què el fem, i a la inversa, agafar l'opinió de la comunitat i traslladar-la a l'empresa per aplicar els canvis que la comunitat està demanant, diguem que és com el resum així més ràpid de lo que jo em dedico.
I algun joc... quants jocs teniu a Riot Games?
Pues mira, ara mateix tenim 5.
Quants?
5, sí, sí.
5. Sí. No n'hi ha cap tan popular com el LoL, no, suposo?
L'altre que està creixent moltíssim a nivell de popularitat es diu Valorant, i és un joc que és totalment diferent. Aquest no és en el món de Runeterra que ha mencionat l'Albert, i és un joc que és un shooter, és semblant a altres títols que coneixeu com a Call of Duty o Counter-Strike. Valorant és la nostra interpretació de lo que seria un shooter tàctic per part de Riot Games.
Com Lil Nas X hagi fet la cançó d'aquest Mundial de LOL evidencia la importància cada cop més gran d'aquesta competició. L'organitza Riot Games, Ricardo?
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí.
Quants Mundials s'han fet abans?
A casa. Pues mira, estem ara mateix en el 12.
Per cert, avui comença el Mundial. Per això hem fet aquest espai avui aquí al Món Arracús, la primera jornada del Mundial. Es pot seguir?
Sí. Si es vol seguir en castellà, es pot seguir a Twitch, al canal de la LVP, que és la Lliga de Videojocs Professional, i si es vol seguir en anglès, pues a LOL Esports, tant a YouTube com a Twitch.
De fet, avui quant d'audiència pot tenir? Perdona. Sí.
Normalment, el que diu el average, la mitjana, és al redor d'uns 30 milions de persones diàries. Avui, que és el primer dia, potser el pic és una mica més gran, després s'estabilitzarà, però sí, estem parlant d'uns 30 milions, 31 milions diaris.
I la final?
La final l'any passat va ser 74 milions de pic, que era un increment d'un 60% amb l'any anterior, o sigui, estem parlant de creixements anuals molt grans, i a nivell d'Unix té una idea de que més de 100 milions de persones poden passar en algun moment per al Mundial per veure algo.
I comptem els xinesos aquí també o no?
Sí, sí, compten els xinesos.
La final és el 5 de novembre al Chase Center de San Francisco, que és el pavelló on juguen habitualment a la NBA els Golden State Warriors. Quanta gent hi cap?
Així és. Pues 18.000 persones.
18.000. S'omplirà?
Sí, sí, sí. De fet, la primera preventa de primeres entrades va ser instantània. Ja, per sort, ja fa uns quants anys que no tenim problemes per vendre entrades.
qui guanya el que guanya? Quin premi s'endú?
Pues mira, semblant a el que passa en el tenis, que tu no saps molt bé què guanya, quan guanya un Roland Garros i tal, no se sap molt què guanya a nivells de calés. Nosaltres no parlem molt d'això. De veritat que el que té més importància és aquest trofeig, no? I l'honor de ser el campió del món, perquè al final hi ha molt sacrifici darrere d'això, i jo sé que el que més motiva els jugadors és això. Però després, a nivell de premis, pues estem parlant que hi ha una bossa de premis de, per al primer, d'uns 2,3 milions de dòlars, que a més sempre es veu amplificat per una mena de crowdfunding que fa dins del joc, que el que passa és que tota la línia d'aspectes cosmètics que es poden comprar durant el Mundial, una part de lo que la gent paga va directament al premi del guanyador. Va. Llavors el premi no se sap exactament.
Em vols explicar per què els xinos i els sud-coreans són els que són els grans dominadors?
Jo penso que aquest, ara us ho anava a comentar, penso que el motiu pel qual hi ha tant seguiment, especialment també a països europeus, on es va arribar a finals, on s'ha guanyat la primera de totes la va guanyar un equip europeu. I jo penso, evidentment, a la Xina i a Corea del Sud, doncs són els que sempre han liderat això, i precisament perquè sempre han liderat els campionats a nivell mundial de League of Legends, penso que hi ha certa èpica al voltant de que algun dia un equip doncs que sigui occidental aconsegueixi doncs a guanyar un d'aquests equips.
A base que són molta gent,
també doncs jo diria que molta disciplina. Jo diria que molta disciplina. Que
I moltes ser... hores, suposo,
sí,
no?
Moltes hores i molta disciplina. I és això que us comentava, el desig de que algun dia jugadors europeus, caps, rekels, noms molt coneguts d'aquí a nivell europeu, aixequin la copa de l'invocador, com es diu, doncs crec que genera molta èpica. I anava a comentar-vos ara les dades a nivell espanyol, perquè hi ha una qüestió que és important, hem parlat de dades mundials, però també hi ha, jo penso que un motiu aquí d'èxit és que a nivell espanyol hi ha molt d'èxit al voltant de League of Legends de la Superliga. Abans ho he mirat, per exemple, 25,8 milions d'espectadors a través de les retransmissions de la LVP i també del co-streaming. El co-streaming és quan un streamer agafa la senyal i fa la seva pròpia retransmissió. 25 milions d'espectadors únics només aquí a casa nostra i també doncs, més de 10 milions d'hores vistes de contingut.
25 milions?
Sí, únics. D'espectadors únics. Imagino que també doncs, públic llatinoamericà, també el segueix. Sí.
Escolta, anem a... Els jugadors d'aquest Mundial de LOL hi ha un català que es diu Víctor Lirola, que es fa conèixer amb el nom de Flaquet. És el millor jugador de LOL de Catalunya, Albert, o no?
Això no ho controlo tant.
Val, això ens ho dirà la T7.
Sí, jo penso que ho és.
Sí, que és el millor, sí.
Vull dir, la meva opinió personal, per mi ho és, evidentment, i més que és català.
Val, perfecte. Com arribeu a ser un jugador de LOL professional?
Doncs et puc explicar, per exemple, si comences des de nivell amateur, com és el cas del nostre club de Gaming Barcelona, que el vam crear per nanos que els agrada jugar, comencen a veure-ho com algú que veuen les seves estrelles com flaques, jo vull arribar on està ell. Aleshores, doncs, crees un club amateur i d'aquí comences a donar-li unes eines, un analista, una persona que l'ajudi, companys d'equips, psicòleg especialitzat en esports, i a poc anar construint en comú doncs, un equip i d'aquí anar pujant cap amunt. A través de les xarxes socials, els clubs doncs, ensenyem, mostrem els nous futurs jugadors i que clubs superiors puguin conèixer-lo, veure'l i fitxar-los.
Tenen una nòmina, Albert? O sigui, cobren?
Sí, amb els professionals, sí. Els equips professionals top d'aquest
set. Quan, per exemple?
Això, doncs...
Aviam si el Ricardo ho sap. Tu saps més o menys quan pot cobrar un jugador professional?
Sí, a veure, la definició professional és que cobra per jugar. Hi ha de totes menes, fins i tot al circuit amateur, que es diu, hi ha algunes persones que tenen uns petits ingressos per jugar. Estem parlant de 100 euros al mes, però estem parlant com qualsevol altre esport. Quan parlem de jugadors de talla mundial, tranquil·lament podem parlar de 6 o inclús 7 xifres anuals. Sí, sí.
7 xifres anuals?
Sí, i estem parlant de sous, eh? A part hi ha jugadors que tenen patrocinadors gegants, com marques de cotxes o marques de top fashion. Sí.
Hi ha algun Messi?
Sí.
Hi ha hagut.
El famós...
Faker.
Sí. El famós Faker, que jo crec que el vas veure a Madrid.
Sí, Faker, sí.
Encara és el més mític, sí.
Entrenen cada dia, és clar.
Sí, és la teva feina.
I entrenar cada dia vol dir hores i hores, és clar.
Més de 8 hores al dia, tranquil·lament. Si ja els amateurs, semiprofessionals, hi dediquen una mitja de 4 o 5 hores.
Sí, volia mencionar que d'aquestes aquestes 8-10 hores no és estrictament jugant al videojoc. Estem parlant que també s'inclou entrenament físic, sessions psicològiques, sessions teòriques, o sigui, no és purament 8 hores davant de l'ordinador jugant partides sense fer res més.
Ja, o sigui, s'entrena físicament, psicològicament...
Dinàmiques de grup, sí, sí.
Apuntar també una cosa que jo sempre he sigut crític amb el món dels e-sports, i és que jo trobo que és una cosa molt, tot plegat, molt masculina.
Sí. Ah, això sí que ho vam veure també. És veritat, Tricieta, això, eh?
Sí, cada cop més, menys, per sí. Això. A poc a poc les dones ens estem obrint camí. Tenim grans companys de gènere masculí que ens ajuden a obrir-nos en aquest camí i, per exemple, bueno, un exemple d'això sóc que jo estic com a jugadora en un club i realment quan vaig començar...
Quan?
Jo vaig començar a competir en el mateix fa un any.
Fa un any? Sí. I que vas entrar al món del LOL?
Que vaig entrar al món del LOL va ser per la quarantena.
Per la pandèmia del coronavirus.
Per la pandèmia ens van tancar tots i jo vaig trobar en el LOL un joc on podia parlar amb els meus amics, ja que no els podia veure... podíem competir, ens ho podíem passar bé i ho vaig començar aquí. I aleshores vaig veure doncs, que m'agrada, jo m'encanta competir. I...
Però tu van jugaves a algun altre joc o no?
He jugat a Resident Evil, jocs així esporàdicament, per dir-ho d'alguna manera. Tampoc he sigut dedicada, però el que té League of Legends no té cap altre joc.
Et guanyes la vida amb això?
Actualment no em guanyo la vida perquè no estic a un nivell molt amateur, no m'arribo per guanyar la vida, però espero que algun dia doncs sí, almenys una petita part i poder sobretot ajudar a la nova generació a que això sigui algo per a ells.
Una de les teves funcions és buscar scrims.
Sí.
Què és això?
Buscar scrims diríem que són com les pràctiques, vale? És un partit que tu realitzes amb 5 jugadors que són d'un altre club i aleshores, doncs, ho jugueu. Què passa? Que has d'organitzar unes hores, que estiguin tots els nanos, que els hi vagi bé. Clar, tenim vida personal, tenim treball, tenim estudis... Aleshores, doncs, busques unes hores adequades, quedes amb d'altres jugadors d'altres clubs i jugueu.
Entreneu?
Sí.
Quants cops a setmana?
Depèn, per exemple, l'equip titular juga a la Lliga Catalana, les Lligues Llop, tenen dos partits setmanals, els dimarts i el dijous, i dilluns, dimecres i divendres entrenen.
Evidentment, tots deuen ser gent molt jove, no?
Això és el bo que m'agrada del League of Legends. Abarca moltíssima franja d'edat. O sigui, tinc nanos des de 14 anys fins més adults, amb 40 anys tens família... i estan jugant al League of Legends. Cadascú al seu nivell, evidentment, però tots junts.
Hi ha una cosa, ara sentint-te parlar, que estava pensant, ja que el League of Legends, Riot Games, tenen voluntat de convertir-se en un entreteniment / e-sport global, a mi sempre em sorprèn, per exemple, és una lluita perduda, pràcticament, el tema de l'idioma. Una cosa que té una pretensió tan universal, que no estigui, per exemple, en català, sé que és una batalla perduda, sé que és molt complicat, però... trobo que sempre és una cosa que m'ha xirriat moltíssim. No? Ara ho comentaves, tot ho jugueu en castellà o en anglès?
Tenim la gran sort que precisament el Club de Gaming Barcelona el vam fundar perquè volíem expandir el català. I tenim la gran sort que competim a la Lliga Catalana, les Lligues Llop, que és íntegrament tot en català.
Ja, però el joc no.
Nosaltres anem posant a poquet a poquet tots de la nostra part.
Això digue-li amb el Ricardo.
Sí. Clar, això el Ricardo, sí.
El Ricardo.
Jo estaria encantat, però tot això té unes explicacions complexes, però com han dit, a part de lo que ha mencionat ella, també està Game Esports Lleida, que fa una molt bona feina amb el tema de transmissions en català, i jo, tot el que sigui veure que des de la comunitat es mou poc a poc el tema del català dins del joc, estic supercontent i tant de bo aquest moviment faci que passin coses.
Escolta'm, una última qüestió, Ricardo. Estem parlant dels e-games, que semblava que fos una mena d'esports tot plegat minoritaris. Clar, és una de minoritari, això no té res, eh?
No. Mira, a mi m'agrada molt el que està explicant ella. És una alegria de qualsevol altre esport. La majoria de la gent no fa un esport pensant en convertir-se en una superestrella o guanyar calés. És un tema de viatjar, conèixer a tu mateix, conèixer altres persones... com passa amb el pàdel, passa amb el bàsquet, passa amb qualsevol esport, el fet de jugar i superar-se el mateix és una cosa molt satisfactòria, i això cada cop més gent troba que mitjançant l'ordinador o consoles ho pots fer en algo que t'apassiona i que va més enllà de simplement estar a casa tancat. Jugar a videojocs cada cop està menys connectat a estar tu tancat tu sola a la teva habitació i et fa generar moltíssimes connexions i que són molt bones. O sigui que,
tota aquella gent que
estigui, és molt gran, sí.
Tota aquella gent que estigui escoltant ara el món RQ, Tricieta, què els hi podem dir? De Gaming Barcelona? És a dir, la gent que es vulgui apuntar, què pot fer? Teniu, és a dir, és un club, per entendre'ns,
sí,
no?
Sí, sí, és un club. Donem l'oportunitat a totes les sol·licituds de nois i noies que ens arriben de que puguin competir a nivell amateur, comencin a competir a nivell amateur, i nosaltres els hi acostem totes les eines necessàries. I és gratuït, evidentment. Ens podeu trobar al Twitter, sí. Gaming Barcelona, la C és una X, de moment, perquè encara no ens ho hem canviat. I bueno, veniu, apunteu-vos i comenceu a jugar, a competir, a passar-ho bé, i també que tingueu en compte que el que estava comentant ell, fem molts presencials, a més. És a dir, traspassem el que és a través d'una pantalla, nanos que s'han conegut jugant al League of Legends i formant un equip, després trobar-se en un presencial d'arreu del món. O sigui, nanos, tenim nanos de tota Europa que estan jugant aquí al Gaming Barcelona i quan fem presencials, venen cap aquí i ens juntem tots junts.
Està bé. Puc fer una mica de mosca cojonera abans de marxar?
20 segons.
20 segons, molt ràpid. Crec que hi ha hagut... el League of Legends està molt bé, però crec que hi ha hagut una bombolla molt bèstia amb els e-sports des de fa molts anys. Això també ho hauríem de mirar. Molta bombolla, molta... Es parla més dels diners i al final no estan. I una altra cosa, que mai me cansaré de dir. Tot i que el joc està molt bé, dintre de Riot Games segueix havent un petit gran problema amb la toxicitat d'algunes persones que juguen. Això afecta sobretot a les noies que juguen. Abans ho comentàvem, i és complicat.
Sí?
Com comentava, cada cop menys, i jo crec que no deixa de ser que ja no només pel fet de ser dona, siguis baixet, siguis alt, tens una piga, tens el no sé què, és el recurs fàcil, però cada cop un en tancant.
Sí. En fi, Tricieta, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ricardo Herrero, brand manager de League of Legends, moltes gràcies també per haver-nos acompanyat aquí.
A vosaltres.
Gràcies. Bon
moment,
un moment que anem recollint.